Espanya prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Seguint l'exemple de països com Austràlia, on el veto ja s'aplica, o de França, on s'ho estan tramitant, el govern espanyol vol prohibir l'accés a les xarxes socials als adolescents fins als 16 anys, Joan Bota.
La setmana que ve s'aprovaran mesures per obligar les plataformes a verificar l'edat dels seus usuaris i es faran les reformes necessàries perquè, en cas d'infracció, els responsables siguin els directius de les multinacionals digitals.
Més detalls des de Madrid. Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Sánchez diu que les xarxes socials s'han convertit en el salvatge oest i anuncia des de Dubai un paquet de 5 mesures per frenar la desinformació i protegir els menors. La prohibició perquè els menors de 16 anys es registren s'està tramitant al Congrés i inclourà l'obligació de posar barreres d'edat. I el Consell de Ministres afegirà també una modificació del Codi Penal per perseguir els directius de les grans tecnològiques i les plataformes que amplifiquen missatges d'odi.
Avui, els nostres nens estan exposats a un espai que mai haurien de navegar sols. Els protegirem d'aquest salvatge oest digital.
Aquest és l'impacte del dia, en un dimarts en què la crisi de Rodalies ha tingut un nou capítol.
Avui amb una doble caiguda del sistema informàtic d'Adif en plena hora punta del matí, com explicava aquest maquinista dels viatgers del primer R11 del matí que ha arribat a Sants amb 90 minuts de retard.
Han passat ja unes quantes hores des d'aquestes incidències. Anem a l'estació de Sants. Com s'ha arribat a normalitzar la situació, Jordi Canal?
Doncs ha millorat, però encara apareixen retards a les pantalles i avisos de demora de 15 o 30 minuts també a les xarxes que informen de la situació del servei. Aquesta incidència ha agreujat els que ja provoca que hi hagi menys trens, limitacions de velocitat i trams per carretera. El nou director de Rodalies, Òscar Playa, es conjura per resoldre-ho. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
El manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal. Anar a un manteniment més predictiu, més preventiu, és a dir, actuar abans de que passin les coses.
Però a Catalunya Migdia d'avui ens tornarem a fixar en les afectacions de la crisi dels trens no només en els viatgers, que en té molta, sinó també per les mercaderies.
I us explicarem com les pluges del mes de gener han provocat com a mínim un centenar d'esllavissades. Això és 4 vegades més de les que registren durant tot l'any quan hi ha sequera. Sentiu Pere Buixó, de l'Institut Cartogràfic.
Una pluja continuada i persistent, amb pics d'intensitat, seria l'element que faria que un terreny que ja té ganes d'esllavissar-se acabés esllavissant-se.
En paral·lel, els comuns accepten negociar els pressupostos de la Generalitat d'aquest any després que el govern ha anunciat les primeres multes per saltar-se la llei d'habitatge. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Començar a sancionar els incomplidors era l'exigència dels comuns per asseure's a parlar dels pressupostos. La crisi de Rodalies no afluixa, però el govern ha aconseguit encara la negociació amb el primer dels dos socis parlamentaris. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i Jéssica Albiach dels comuns han encapçalat la reunió.
Ells ja han donat, diguéssim, la via oberta per començar a negociar els pressupostos del 26. És una bona notícia. Seguim treballant per complir amb els nostres objectius.
El que no pot ser és que el govern ja està fracassant en Rodalies, no pot fracassar també en habitatge.
I a Madrid, el Consell de Ministres aprova per separat la pujada de les pensions i les mesures antidesnonaments, tal com li demanava Junts. Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
Pedro Sánchez ha cedit a la pressió de Junts i ha dividit en dos el decret que va tombar el Congrés la setmana passada. Amb això s'assegura l'augment de les pensions, però no té assegurats els suports per aprovar ara l'altre decret, el que limita els desnonaments. S'ha retocat i afegeix canvis per protegir els petits propietaris, però Junts ja avisa que és un pedaç. Elma Saiz, ministre portaveu.
Por eso el gobierno va a trabajar para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz. Lo que no trabaja el gobierno es para dar coartadas para justificar lo injustificable.
I avui, de tornada a Barcelona, ha arrencat l'ICE, el Saló de l'Audiovisual, un dels congressos més importants de l'any.
3CAT hi presenta un espai immersiu dins el seu estand, basat en els maneirons, el videojoc arrelat en el folclore català.
Fira de Barcelona, Joan Garcia.
I 1.700 expositors més presenten com serà aviat el nostre dia a dia a través de la relació que tindrem amb les pantalles, la robòtica o la intel·ligència artificial. Un ICE que espera 85.000 visitants i que per dimensions ja sembla cada any més un mobile que, per cert, arriba d'aquí un mes.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Leia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga als quarts de final de la Copa a Albacete.
Eliminatòria partit únic i es jugaran la classificació per a la semifinal sense Rafinha, que es baixa per molèsties físiques. El partit és a les 9 i des de les 8 el podreu seguir a la TDT. El Camp Nou podria acollir la final de la Champions el 2029. El Barça ha presentat la candidatura i, a més, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmat també que demanaran que la final del Mundial del 2030 jugui també a l'estadi Blaugrana. I al Catalunya Migdia sabrem què ha passat a les últimes hores de mercat de fitxatges amb Ramon Terrats, el jugador de l'Espanyol. El Getafe diu que el volia fitxar, però que el club blanquiblau no el va deixar.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs només ens consta una incidència amb retenció, un accident que, de fet, s'està tot just retirant a l'AP7 a l'altura de Parets del Vallès direcció Girona amb uns 2 quilòmetres de cua. La resta de trams amb intensitat o retenció són derivades del tall de l'AP7 a Martorell, la 2 a Sant Joan d'Espí cap a la C32, que aprofitem per recordar que continua sent gratuïta en sentit sud, i a la B24 a Vallirana, on s'està regulant el trànsit per evitar que la retenció quedi a dins del túnel. A la resta ara mateix, sense problemes.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui treva en la inestabilitat?
Sí, sí, molta calma, un temps tranquil, un cel serè molts indrets o poca ennubulat, potser amb més nuvolades cap a l'Alt Pirineu, però també el temps aguanta. Hi ha una temperatura situada a hores d'ara a bastantes poblacions entre els 10 i els 15, en alguns indrets arriba als 16 o 17. També ha destacat per avui ratxes de fins a 60 km per hora a comarques de Girona i de Barcelona, amb vent del sud, en alguns indrets, sobretot cap a la costa o en zones més altes del prelitoral, i demà arriba un nou front desgastat al matí amb algun plogim a comarques d'interior. També pot caure algun plogim a la Costa Daurada i comarques de Barcelona, però a la tarda aquest front ja serà història, tindrem novament algunes hores de sol, però dijous arriba una nova perturbació, un nou front més extens, amb més pluges i amb una cota de neu que s'enfilarà cap als 2.000 metres d'alçada.
Doncs ja sabeu, avui a gaudir de la tranquil·litat. Gràcies, Enric, bon dia.
Sí, bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern espanyol vol prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes i obligarà les plataformes digitals a posar sistemes de verificació d'edat que funcionin. Espanya s'afegeix així a altres països que busquen endurir la legislació en aquesta matèria, com ara França o Portugal, o a d'altres que ja ho han fet, com Austràlia o Dinamarca. La mesura que ha anunciat Pedro Sánchez des d'una cimera internacional a Dubai forma part d'un pla més ampli que vol posar límits a la barra lliure a les xarxes socials. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Com farà efectiu el govern espanyol, Dani, aquesta limitació d'edat?
Per ara, la Moncloa es limiten a dir que obligaran les plataformes digitals a implantar sistemes de verificació d'edat que funcionen, ja que ara, amb un clic, n'hi ha prou per demostrar l'edat. L'obligació de posar barreres s'inclourà a la llei que s'està tramitant al Congrés per elevar de 14 a 16 anys l'edat mínima per poder accedir a les xarxes. El president espanyol diu que cal protegir els menors d'entorns on la llei ha desaparegut i es toleren els delictes.
Today, our children are exposed...
Avui, els nostres nens estan exposats a un espai que mai haurien de navegar sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulacions i violència, que no podem acceptar més. Els protegirem d'aquest salvatge oest digital.
Amb esta modificació, la llei de protecció dels menors en entorns digitals aviat es podria votar al Congrés.
Però dèiem abans, Dani, que Sánchez ha anunciat encara més mesures, com ara quines?
Sí, el president espanyol ha declarat la guerra a la desinformació i als discursos d'odi a les xarxes socials, i el Consell de Ministres aprovarà la setmana que ve dues modificacions legals, una per fer que els directius de les plataformes digitals siguin penalment responsables de no retirar continguts il·lícits a les xarxes, i una altra per convertir en delicte la manipulació dels adgurismes que amplifiquen estos missatges.
La desinformació no apareix per si mateixa. Està creada, promoguda i escampada per determinats actors. Els perseguirem, i també les plataformes que amb els seus algoritmes amplifiquen la desinformació a canvi de beneficis.
A més d'això, Sánchez també anuncia la creació d'un sistema per rastrejar com les xarxes socials polaritzen la societat i ha assegurat que treballaran amb la Fiscalia per investigar plataformes que difonen contingut que sexualitza menors generat amb intel·ligència artificial.
Bé, doncs els experts creuen que la prohibició és molt positiva i necessària, tot i que alerten que hi ha moltes limitacions tècniques per poder-la aplicar. I avisen que hi ha pocs precedents per veure la seva efectivitat real, Marriera.
Així s'expressava a Catalunya Ràdio el professor d'Estudis de Ciències de Comunicació
presentació de la UOC, Ferran Lalueza, que parla de bones intencions però difícils de portar a la pràctica.
Des del moment en què ara per ara les xarxes socials i, de fet, qualsevol altra plataforma a internet no estan aplicant sistemes que permetin verificar de manera fefaent quina és l'edat real de l'usuari, doncs qualsevol cosa que es basi justament en prohibir a partir de determinada edat s'acaba convertint amb molta facilitat en paper mullat.
Austràlia, el primer país a prohibir-ho ara fa just un mes, ja s'està trobant molts joves que se salten aquesta limitació, com ens explicava la Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i professora de Societat i Política d'ESADE.
Descarreguen VPNs i, per tant, es poden connectar com si estiguessin en un altre país que no sigui Austràlia, o bé fan servir estratègies més senzilles com és mentir a l'hora de posar l'edat, fer servir una foto de la mare per obrir-se el perfil. Hi ha tot un recull que s'ha fet de testimonis dels joves que expliquen les mil i una maneres de poder-te saltar a aquesta limitació.
Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Roger Vallescà, coordinador de l'àrea de salut mental juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell, assegura a Catalunya Ràdio que feia temps que esperaven una mesura d'aquest tipus, però reclama sobretot la importància de posar límits també en l'àmbit familiar.
I la frustració és una cosa que s'aprèn, i s'aprèn sobretot amb el modelatge dels pares i les mares, no? I en aquest sentit hem de ser nosaltres capaços de tolerar les frustracions dels nostres infants perquè ells aprenguin a fer i l'acabin tolerant també per si mateixos.
I avisa que s'estan trobant molts casos d'ansietat, depressió, assetjament o falta d'atenció per l'addicció d'aquests joves a les xarxes socials.
Un dels països europeus on s'està actuant més per controlar tant l'accés com l'ús inadequat de les xarxes socials és França. En els pròxims mesos allà s'acabaran prohibint pels menors de 15 anys. Però és que, a més, les autoritats estan fent operacions policials contra l'antiga Twitter, Sergi Roca.
Sí, avui mateix, i en col·laboració amb l'Europol, han escorcollat les oficines de la plataforma X en el marc de la lluita contra la ciberdelinqüència. La Fiscalia de París vol determinar si l'empresa d'Elon Musk manipula el seu algoritme de recomanació, extreu dades d'usuaris de forma il·legal i no fa prou per evitar la possessió i distribució d'imatges sexualment explícites de menors. Per tot plegat, convoquen el magnat a comparèixer davant la justícia francesa el mes d'abril, tot i que s'ho podria estalviar amb una justificació vàlida.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta mesura que vol implantar el govern espanyol i, de fet, ha anunciat que ho farà la setmana que ve. Però, mentrestant, la situació de Rodalies empitjora per dues incidències al centre de control de trànsit que han alterat la situació de la xarxa ferroviària a primera hora, en hora punta. Les dues caigudes del sistema han aturat tota la xarxa durant uns minuts, cosa que ha agreujat els retards i les alteracions pels talls que encara hi ha en una desena de trams de Rodalies i regionals i per les limitacions de velocitat. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. La situació és encara de retards agreujats avui per aquestes dues caigudes del sistema. Han estat momentànies, de pocs minuts. Passaven poc després que comencés el servei, a les 7 i 10 minuts, i a les 8 i 6 minuts, per tant, amb una hora de diferència. Tot i que, segons Renfe, s'han resolt amb rapidesa, el servei se n'ha ressentit. S'ha aturat tota la circulació de trens, ha calgut reiniciar-la, i això s'ha fet progressivament, cosa que s'ha traduït en demores i algunes cancel·lacions que rebien així els usuaris.
Terrible. Después de estar media hora esperando para el aeropuerto, nada, se ha parado aquí en San. Es decir, voy con una hora de retraso a la oficina.
Bueno, paciencia. O sea, si no, tienes que venir o andando, porque lancha no tengo, ¿sabes? Si no, vendría una lancha y llegaría súper bien. Es lo que hay, ¿eh? No sé.
El centre de control ja va tenir problemes la setmana passada, acumula, per tant, quatre caigudes, un fet que no hauria de passar i que ara s'investiga, segons que ha dit el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
No hauria de ser habitual, i per això els tècnics d'ahir treballen per evitar aquest tipus d'incidències i, si es produeixen, recuperar-les el més aviat possible. Encara és d'hora per parlar de causes.
A banda de Rodalies i regionals, també continuen els problemes de velocitat entre Barcelona i Madrid, amb retards d'una hora o més, depenent del comboi. Com que hi ha passatgers que s'han passat al pont aeri, fronts d'Iberia expliquen que s'ha decidit limitar els preus dels bitllets d'avió perquè la demanda no els dispari. Tindran un preu màxim de 99 euros en classe turista.
Mentrestant, el nou director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, s'ha posat com a objectiu millorar el manteniment i l'atenció a l'usuari perquè el servei de Renfe sigui més fiable. Playà ho ha dit en la primera entrevista que ha fet després del seu nomenament d'ahir en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Mireia Sala.
Playà ha reconegut que el servei s'ha de millorar i per això analitzarà com s'estan fent les coses per detectar on s'han
s'han d'introduir canvis. El nou cap de Rodalies extrapolarà el que fan altres serveis ferroviaris com Ferrocarrils de la Generalitat o el Metro de Barcelona per millorar el manteniment de Rodalies.
Anar un manteniment més predictiu, més preventiu, és a dir, actuar abans de que passin les coses. Això és un dels projectes que han desenvolupat a Metro Barcelona en els últims 5 anys i que ens ha permès reduir amb un 30% les incidències.
Per la seva banda, el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha demanat a Renfe que reforci el servei alternatiu d'autobús per algunes línies de Rodalies, com l'R8 fins a Granollers.
És que hi ha un tram molt carregat, que és el de Granollers a Mollet, i per tant, el que es farà, i aquest ja Renfe ens ha comunicat que a partir de demà ja es farà, aquest servei s'iniciarà a Granollers i no pas a Mollet.
També es vol un reforç d'autobusos a l'R3 perquè és una línia que ja està en obres i ampliar el servei alternatiu per carretera per als usuaris de Reus i Valls i el seu entorn.
I el transport ferroviari de mercaderies es reprendrà de manera parcial i restringida el dijous 4 pel túnel de Rubí i el dilluns dia 9 pel de Gelida. Ho ha comunicat Adif tant a les empreses ferroviàries com al Port de Barcelona aquest matí. En la presentació de les dades de l'any 2025, el president del Port, José Alberto Carbonell, ha exigit que es redacti un pla de contingència per si mai es torna a repetir una crisi com aquesta. Port de Barcelona, David Mendoza, Anna Escura.
El pla de contingència ha de ser per a tot el transport de mercaderies, no només per al port. I segons el seu president, José Alberto Carbonell, ha d'evitar que es torni a repetir una situació com l'actual.
El flux de mercaderies que passa a través del port és el que fa el manteniment de l'activitat econòmica del nostre país i del nostre hinterland. Això es veu quan es perd.
Des que va començar la crisi de Rodalies, el 20 de gener, el transport de mercaderies per camió s'ha incrementat un 15% al port de Barcelona. A hores d'ara, el transport ferroviari cap al sud s'ha restablert en un 25% per la línia de Vilanova i en franja de nit, i cap al nord està aturada del tot. Un cop es restableixi el pas de manera restringida, entre dijous i dilluns, tant pel nord com pel sud, caldrà ajustar els horaris de pas.
Caldrà calibrar els horaris respecte als horaris comercials. No estaran obertes 24 hores, seran obertes un espai de temps suficient per atendre aquesta demanda, però després caldrà ajustar horaris. I possiblement, en alguns casos, no serà senzill, perquè aquests horaris, igualment, possible que no siguin comercialment viables.
Tot això s'ha explicat durant la presentació dels resultats del 2025. El Port de Barcelona va tancar l'any amb uns ingressos de 206 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 3% respecte a l'any anterior.
Un altre punt on es noten els problemes en el transport de mercaderies és la frontera entre Catalunya i la Catalunya Nord. El pas transfronterer de l'alta velocitat cap al nord s'ha reduït un 80%. Cap al sud, a Perpinyà, la circulació de trens fa dues setmanes que ha quedat interrompuda i això ha obligat a aparcar vagons carregats en una plataforma ferroviària a prop de la capital de la Catalunya Nord. Hi ha anat la Laura Bertran. Laura, bon dia.
Bon dia. Des de fa dues setmanes, la plataforma logística situada al Soler, a prop de Perpinyà, acull diversos trens de mercaderies. Tot i que l'espai no està saturat, la SNCF, l'equivalent de Renfe, fa dies que informa les empreses per evitar que enviïn més trens. Pierre Plaça, el responsable de transport del sindicat majoritari, la CGT, veu dues alternatives.
O hi ha una transferència amb la carretera, amb els camions, o l'única solució que podem utilitzar és reutilitzar les vies franceses a Cervera-Portbou i el canviament d'ample de via.
Aquesta opció, que obliga a canviar l'amplada de les vies, era utilitzada de forma massiva fins fa poc més d'un any, quan es va reduir el peatge del túnel del Pertús, precisament una instal·lació infrautilitzada. Aquest túnel, per on passa l'alta velocitat, té una capacitat de 200 trens al dia, però només n'hi passen 18. És a dir, que quan es restableixi el trànsit, la normalitat es podria recuperar ràpidament.
Mentrestant, avui hem conegut que les pluges del mes de gener han provocat com a mínim un centenar d'esllavissades, quatre vegades més de les que es registren en tot un any de sequera. Són dades que ens ha facilitat l'Institut Cartogràfic de Catalunya, encarregat del registre d'aquestes incidències i d'estudiar el territori per prevenir-les. Montse Poblet.
En el període de sequera, els geòlegs de l'Institut Cartogràfic els notificaven entre 300 i 400 esllavissades anuals, i només en aquest gener els n'han comunicat un centenar. Pere Buixó, cap d'Enginyeria i Risc Geològic de la institució, resumeix així el que han provocat les pluges de l'últim mes.
Gairebé ja hem fet una tercera part de totes les que es van tenir l'any passat. Estem en un moment d'activitat molt alta,
i gairebé multiplica per 4 el que és un període de sequera o de normalitat de pluges.
La majoria d'esllavissades han estat petites i s'han concentrat al Vallès, l'Empordà i el Massís del Port, però també n'hem trobat altres comarques, com a Osona. A Tavertet, dels 50 quilòmetres de camins municipals, n'hi ha almenys 4 d'afectats, i un roc de 4 tones s'ha desprès d'un cingle i ha caigut sobre una casa, com ens explica l'alcalde Albert Prado.
Al caure aquest roc vam haver més desprendiments continuats, de rocs més petits i que han quedat entre la cinglera i la casa, pressionant la casa. I la casa té grietes importants i l'estructura ha quedat seriament afectada.
Malgrat el volum d'esllavissades registrades arran de les pluges d'aquest gener, estem molt lluny del que va provocar el temporal Gloria el 2020. En aquell moment, l'Institut Cartogràfic va registrar 1 miler d'esllavissades i despreniments, 10 vegades més dels que hi ha hagut ara.
I el govern de la Generalitat ja no s'atreveix a dir quan es podrà recuperar el servei de Rodalies. I amb aquesta crisi sense un horitzó de solució, ha exigit el número 2 del Ministeri de Transports que s'instal·li permanentment a Catalunya. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, tornarà a Barcelona aquesta tarda, però aquesta vegada es quedarà la delegació del govern espanyol fins que no es resolgui la crisi. La Generalitat vol algú que doni la cara i posi ordre a Renfe i a DIF. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, reclama la represa del servei el més aviat possible, però no amaga que s'han endut una sorpresa quan han revisat a fons la infraestructura.
Aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre.
El ministre Òscar Puente no ha posat els peus a Catalunya des que va esclatar la crisi de Rodalies i avui el govern tampoc ha volgut creuar aquesta línia vermella. L'exculpa dient que no pot venir perquè té una agenda de compareixences molt apretada.
I amb aquesta crisi encara oberta, el govern ha aconseguit, això sí, encarrilar la negociació dels pressupostos amb els comuns després d'una reunió a Palau a primera hora d'aquest matí.
Fa un any es va aprovar el protocol de sancions de la llei de l'habitatge i avui, finalment, la Generalitat ha començat a posar les primeres multes a les immobiliàries que especulen i té més d'un centenar d'expedients en tràmit. Els comuns havien posat aquesta condició per començar a negociar formalment els pressupostos i la líder del partit del Parlament, Jéssica Albiach, assumeix el risc de seure's amb el govern quan la crisi de Rodalies encara no està tancada.
Som molt conscients del que estem fent. El que no pot ser és que el govern ja està fracassant en Rodalies, no pot fracassar també en habitatge.
I, en canvi, el govern encara no ha aconseguit asseure's amb Esquerra Republicana, que vol apuntalar abans la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, és optimista.
Serà un tràmit llarg, però Esquerra vol les garanties i estem treballant per donar-li i que puguem obrir la negociació, que sap doncs, que és molt important, no només pel govern, sinó també per Catalunya tenir uns nous pressupostos.
Ho ha dit des del matí de Catalunya Ràdio, on la consellera també s'ha mostrat convençuda que, malgrat tot, el govern aconseguirà aprovar els pressupostos abans de Setmana Santa.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool i moltes més.
En tot en neveres, forns, rentadores, petits electrodomèstics.
Tot amb el 15% addicional i els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulta les condicions al corteinglés.es.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El govern espanyol cedeix a la pressió dels de Carles Puigdemont i finalment ha dividit en dos el decret llei de mesures socials que el Partit Popular, Junts per Catalunya i Vox van tombar fa una setmana al Congrés dels Diputats. L'executiu ha aprovat un decret amb l'augment de les pensions i un altre amb les mesures contra els desnonaments, que ara també inclou la protecció dels petits propietaris. Anem a la Moncloa, a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. La Moncloa ha trossejat el decret que va caure al Congrés i amb això s'assegura la pujada de les pensions i guanya temps per negociar amb els grups el segon decret que limita els desnonaments, que s'ha retocat però que no té els suports garantits al Congrés. La ministra portaveu, Elma Saiz, ho fia tot al diàleg.
Para conseguir las mayorías necesarias para que estas medidas vean la luz, lo que no trabaja el gobierno es para dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable, que es posicionarse en contra de medidas tan necesarias.
El decret d'avui recull com a novetat canvis per als petits propietaris. En cas d'impagament, podran desnonar els propietaris d'un o dos pisos, com volia el PNB, i també apareix una nova figura per intentar satisfer les demandes de Junts, que és la del petit propietari vulnerable, que també podrà desnonar si tenen més de tres pisos. En tots els casos, Serveis Socials haurà d'oferir una alternativa als llogaters i aquí la Moncloa apela a les comunitats.
Aquí hay una responsabilidad importante de las comunidades autónomas en el papel que tienen los servicios sociales para ofrecer esas alternativas habitacionales.
Fins ara, 60.000 famílies estaven protegides a tot l'Estat. Ara, amb el nou redactat, el govern espanyol no sap quantificar quantes es podran desnonar.
Bé, doncs, amb els decrets trossejats i aprovats ja pel Consell de Ministres, ara passen a mans del Congrés, que els haurà de votar com a màxim d'aquí un mes. El de les pensions s'aprovarà amb Junts i el Partit Popular, però l'altre, que inclou les mesures antidesnonaments, no convenç els juntaires i ha enfadat Podem, que la setmana passada hi havia votat a favor. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. L'aritmètica parlamentària és endimoniada i es torna demostrant aquesta negociació. PP i Junts treuen pit per haver arrossegat, diuen, l'executiu a votar per separat les pensions. És el que volien. Núñez Feijó.
Lo que sí queda claro es que el gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos.
Però mostren dubtes sobre l'altre decret que inclou l'escut antidesnonaments per a famílies vulnerables. Míriam Nogueres, de Junts, vol esperar la lletra petita, però ja adverteix.
Nosaltres no permetrem que s'allargui una situació que és totalment injusta, i és que el cost de l'escut social del que tant s'omple la boca al govern espanyol el segueixi assumint el petit propietari i també els veïns.
Des dels comuns defensen el pacte amb el PNB i demanen a Junts que s'ho repensi. És Gerardo Pisarello en declaracions a aquesta emissora.
És un acord, ja dic, raonable, que és prou transversal. Si el PNB pot ser, això vol dir que Junts també hauria de ser-hi i que hauríem de veure-ho com una mesura pròpia, ja dic, d'un mínim de decència democràtica.
Tot acostament als partits de dretes, però provoca una reacció contrària a l'altra banda del taulell. Per a Ione Belarra de Podem és fastigós i indecent excloure els petits propietaris i ha deixat el vot de Podem a l'aire.
Atenció a aquestes dades. Es dispara fins al 64% el nombre de catalans partidaris de limitar la immigració. Són 20 punts més dels que hi havia fa 2 anys. Ho apunta l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que dibuixa un país més escurat cap a la dreta. Barcelona, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, és un augment significatiu de partidaris de limitar l'entrada d'immigrants i alhora, sobre el concepte de la immigració, el 52% hi està d'acord. 8 punts menys que el 2023. Són dades molt semblants al 1993, quan es van fer les mateixes preguntes. I per això Oriol Bartomeus, director de l'Institut, fa aquesta reflexió.
És evident, hi ha un clar empitjorament de les dades. Ara bé, entre l'any 93 i ara, hem tingut un increment de 10 vegades la població estrangera.
L'enquesta també revela que creix el gir a la dreta de la societat catalana. I a més dels homes joves, que ja s'hi havien apuntat, ara s'estén a homes de més edat i a dones de menys de 35 anys. I si mirem la preferència dels líders polítics, Salvador Illa es manté al capdavant com a preferit a presidir la Generalitat de Catalunya. Al darrere hi ha Carles Puigdemont amb un 10%, baixa 7 punts des del 2023 i està frec a frec amb Oriol Junqueras. I qui puja fins al 9% de suports és Sílvia Orriols, que creix 9 punts des del 2023.
Anem a la informació internacional. Tenim nova mesura per fiscalitzar la feina dels ICE als Estats Units arran de les polèmiques actuacions contra els migrants. Tots els agents federals de Seguretat Nacional portaran càmeres corporals. És una de les condicions dels demòcrates per desbloquejar la paràlisi pressupostària prevista per avui. Alguns d'ells participaran en una protesta a la capital contra aquest cos. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. A partir d'ara, les actuacions dels polèmics agents d'immigració i duanes, els ICE, i també les dels de fronteres, els Border Patrol, podran ser monitoritzades amb més facilitat perquè duran bodycams integrades a l'uniforme. Fins ara, en el millor dels casos, duien les càmeres GoPro al casc, les quals són manipulables perquè no estan connectades a un servidor. La mesura, anunciada per la controvertida Chris Noem, secretària de Seguretat Interior, ha comptat amb l'aprovació del president Donald Trump, el qual no ha amagat una certa reticència.
Bé, no és decisió meva, ho deixo a les seves mans, però generalment les càmeres solen ser una cosa bona per les forces de l'ordre, perquè la gent no pot mentir sobre el que està passant. Així que, en general, crec que és bo en un 80% per les forces de l'ordre. Si ho vol fer, hi estic d'acord.
Precisament, aquesta mateixa tarda està previst que un grup de congressistes demòcrates liderin una concentració davant la seu federal d'ICE a Washington per exigir la dimissió de Chris Noem. I encara en relació a la violència policial dels ICE, també avui està previst que els germans de René Good, la dona cosida a trets per un ICE a Minneapolis fa dues setmanes, assisteixin a una sessió al Capitoli sobre les tàctiques violentes i l'ús desproporcionat de la força per part dels ICE.
I milers d'habitatges d'Ucraïna no tenen calefacció per culpa d'un atac rus. No és una acció nova, però aquest cop s'ha fet durant una de les nits més fredes de l'any, 20 graus sota zero, i en la vigília més d'una nova reunió trilateral a Abu Dhabi. A més, suposa el trencament de facto de la treva acordada entre Donald Trump i Vladimir Putin per no malmetre la infraestructura elèctrica. Una estratègia que ha comentat in situ el cap de l'OTAN en una visita sorpresa. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Rússia ha perpetrat l'atac més gran des de principis d'any amb més de 500 míssils i drons dirigits, sobretot, contra centrals elèctriques que subministren energia a les ciutats més poblades d'Ucraïna. A Kiev, Kharkiv i Dnipro, milers de persones s'han quedat sense calefacció en plena onada de fred. Segons el Kremlin, és la seva resposta als atacs ucraïnesos contra civils russos. De la seva banda, Zelensky ha aprofitat la visita del secretari general de l'OTAN a Kiev per demanar més pressió dels aliats occidentals. Mark Rutte, en un discurs davant del Parlament ucraïnès, també ha lamentat que Putin dinamiti els esforços de Trump per aturar els bombardejos contra Ucraïna.
Hi està havent converses i això és un progrés important, però els atacs russos, com el de la nit passada, demostren que no es prenen seriosament la pau.
Rússia ha trencat la treva energètica just abans que els negociadors russos i ucraïnesos tornin a seure's demà als Emirats amb la mediació dels Estats Units. De moment, sense senyals que cap de les dues parts estigui disposada a cedir per arribar a un acord de pau.
Passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible als quarts de final de la Copa. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Albacete-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Passen 4 minuts de dos quarts. L'atur ha pujat aquest mes de gener, però continua més baix del que estava ara fa un any. Ara mateix hi ha 325.000 persones que no tenen feina a Catalunya, segons dades del Ministeri de Treball. Les dones continuen sent les més perjudicades d'un mercat laboral que crea i destrueix ràpid molts llocs de feina, Sara Riera.
Ha passat ara amb el final de la campanya de Nadal, que ha deixat 2.000 persones més a l'atur aquest gener. La majoria dones, un cop més, i persones més grans de 45 anys. El sector serveis, per aquesta manera com funciona, és on hi ha hagut la majoria d'acomiadaments. I en paral·lel a l'increment de l'atur que explicàvem, aquest any també ha començat amb una forta destrucció de l'ocupació. Catalunya ha perdut uns 50.000 afiliats en el pitjor gener dels últims 13 anys. Aquí estem parlant de jubilats, de persones també que, pel motiu que sigui, en aquests moments no volen tornar a treballar. Per PIMEC, això comença a ser preocupant perquè fa anys que dura.
I el futur audiovisual que tindrem en la nostra vida, en el nostre dia a dia, des de pantalles fins a experiències immersives o robòtica, ja es pot veure aquesta setmana a l'ICE, el Saló de l'Audiovisual. Un congrés que, per dimensions i per visitants, ja té gairebé el mateix impacte que té el mobile. Ets a la Fira Gran Via, allà l'està visitant el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Què és el que més t'ha cridat l'atenció fins ara?
Doncs les pantalles. Aquí no pot ser més espectacular i de millor definició. I quan ens hem acostat a alguns estants, doncs la varietat de solucions que tenen per millorar això, el dia a dia a través de la imatge i el so. Com ara a l'escola. Raül Sanahuja, responsable de comunicació d'Epson Ibèrica.
Ens hem d'imaginar aules que són projectades 360 graus, això vol dir les quatre parets de l'aula projectades, amb interacció amb aquelles imatges i que permeti co-crear continguts alumnat, professorat, però també que aquells mateixos continguts puguin estar connectats amb aules que estan fora del mateix centre.
Eurecat presenta una recreació acústica del Palau Moja de Barcelona i l'empresa Olotina Simón, un catàleg de serveis per habitacions d'hotel que inclou, per exemple, la telemedicina. A Catalunya, el sector de l'audiovisual ja té 4.500 empreses amb sectors molt dinàmics com la robòtica. Miquel Rutllam, president del clúster audiovisual.
Els drons, no?, que l'audiovisual realment està impactant molt, perquè des de fer plànols pràcticament impossibles, plànols aèris, no?, a unes velocitats increïbles, els drons al mateix temps s'estan utilitzant en espectacles lumínics, no?, i també s'estan utilitzant, per exemple, per il·luminar platós.
L'ICE, el govern i l'Ajuntament de Barcelona han presentat una fundació privada per recolzar el sector més enllà del Saló, que cada any sembla més, per dimensions, un mobile.
Ai, cosa fira! Ai, cosa fira!
Tampoc hi falten les reivindicacions, com la concentració que s'ha fet a l'entrada contra la presència d'empreses israelianes a l'ICE.
Ara fem un minut de publi i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ens acompanya Esther Capella, que va ser consellera d'Esquerra Republicana, també Santi Vila amb Convergència, i també Felip Puig.
Allà on la Generalitat pot decidir, pot invertir, doncs les coses funcionen, només cal veure ferrocarrils de la Generalitat.
Ja aleshores parlàvem de l'ampliació de la línia de Vic-Ripoll fins a la Garriga. S'està executant ara, i de Vic de moment no se'n parla.
Perquè hi ha una confusió contínua entre qui planifica i controla i qui gestiona.
Sergi Pàmies, bon dia.
Sempre me'n recordo d'una anècdota que m'explicava el meu pare, que era a Mèxic, i va agafar un tren que portava 40 dies de retard.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comencem la cultura amb un llibre. El Festival de Novel·la Negra BC Negra rep un dels seus principals convidats, S.A. Cosby, que és ara mateix una estrella del noir nord-americà contemporani. L'ha renovat amb obres que parlen de temes com la culpa i capturen el moment actual a través de petites comunitats rurals del sud profund. Montse Camps, bon dia.
Bon dia.
I la seva marca també és la violència.
Sí, Cosby fa una mirada directa però també empàtica sobre el malestar social del seu país i una violència estructural. Ho explica així en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Sadly,
és molt trist, però la violència als Estats Units és una tradició. És un país que es va fundar amb el genocidi d'un poble i l'esclavatge d'un altre poble. I personalment el que està passant a Minneapolis a mi em posa malalt.
Amb tot, té esperances que les coses canviïn i defineix així Donald Trump.
He's just a man.
No és més que un home, el Trump. No és un rei, ni és Déu. Hi ha maneres de fer-lo responsable. Els nostres líders, els Estats Units, senzillament no ho estan fent. Però se'l pot fer responsable dels seus actes. És com un matón i, de moment, encara ningú no li ha donat un cop de puny a la cara. Metafòricament, eh?
El primer llibre de Cosby el van rebutjar 63 editorials, però després de publicar Maldito Asfalto fa 6 anys, es va convertir ràpidament en un referent del nou thriller sureny, multipremiat i també recomanat per l'expresident Barack Obama.
I una cosa més abans dels esports.
El gallo rojo es valiente, pero el negro es traidor.
Personalitats del cinema com Fernando Trueba, Emma Vilarasau, Marcel Barrena o Letizia Dolera lliuraran les estatuetes de la 18a edició dels Premis Gaudí durant la gala del cinema que es farà aquest diumenge al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Òscar Callau.
Avui també s'ha anunciat que la banda sonora de la cerimònia serà una suite amb peces de la pianista i compositora Laura Andrés amb actuacions de 4 duets inèdits, com el d'obertura, amb Magalí Sare i Salvador Sobral amb el Cor Geriona, o el que tancarà la gala amb Joan Dausà i l'actriu Zoe Bonafonte, intèrpret d'una de les cançons de la pel·lícula El 47. Els nominats desfilaran per la catifa vermella de 90 metres desplegada a la Rambla a partir de 6:45 del vespre. 3CAT oferirà una programació especial des de les 8 fins la 1 de la matinada.
Catalunya migdia.
I des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit de Copa que el Barça juga avui a Albacete.
A les 9 de la nit, qui guanyi ja serà a les semifinals de la Copa. Albacete-Barça a les 9 del vespre, des de les 8 a la TDT. Els blaugranes poden ser avui, com dèiem, ja a les semifinals de la Copa. Davant tindran l'equip que va eliminar el Madrid i potser per això Hansi Flick no reserva res. Albacete, Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda, Laia.
L'última hora de l'equip passa per la convocatòria i realment, veient la convocatòria, podria ser perfectament una llista de partit de Champions o de Lliga, pràcticament.
Perfectament. D'entrada, per dir-te que és un partit contra un equip de segona divisió, és el tercer equip de categoria inferior al Barça que s'enfronta als blaugrana a la Copa. Després del Guadalajara, el Racing de Santander, ara toca l'Albacete. Però tot i així, avui la convocatòria que presenta Hansi Flick pel partit és d'un 99% amb jugadors del primer equip. De fet, només hi ha un futbolista, el migcampista Tomi Marquès, que pertany a la disciplina del filial. Tota la resta són jugadors del primer equip. Si això hi afegim que Flick ja ha confirmat que Joan García serà el titular, doncs podem esperar avui un 11 i un Barça ben poc reservat de cara a aquest partit, eliminatòria, partit únic de quarts de final, i com deies, qui guanya es planta directament a les semifinals. És cert que no hi és Rafinha, amb problemes musculars que per precaució l'han fet quedar a Barcelona, tampoc hi és encara Pedri, encara també recuperant-se de la seva lesió, més enllà de Gavi i de Christensen, que són lesionats de més llarga durada, però pel que fa a la resta, insistim, tots els jugadors, diríem, de primer nivell, avui traslladats, han viatjat fins al Albacete, on han aterrat aquest migdia, amb força fred, per cert, que els ha rebut.
Sí, quin ambient hi ha a la ciutat, a banda del fred? Es creuen que després d'eliminar el Madrid poden també fer-ho amb el Barça?
Hi ha molt ambient, la veritat és que per començar el Barça feia 22 anys que no visitava el Carlos Belmonte. L'últim partit va ser amb Frank Rijkaard a la banqueta del Barça. Estem parlant de l'any 2004, imagina't. De fet, aquell dia encara no havia ni debutat Leo Messi. Però des d'aleshores no ha tornat a jugar al Barça i això fa que, evidentment, hi hagi molt ambient. Però és que, a més, l'Albacete és, com es diu en l'argot periodístic, el matagegants d'aquesta Copa. S'ha carregat a dos equips de primera divisió, el Celta ho va fer a la tanda de penals i, com ja recordaves i se'n recorda tothom, el Real Madrid, a qui li va fer 3 gols tot just fa unes setmanes. Per això que hi ha bon ambient. Tot i així, la gent crec que és realista, té la sensació, Albacete, que l'aventura de la Copa és possible que avui s'acabi, ja ho veurem, perquè el partit, evidentment, s'ha de jugar, i perquè, a més, també, l'ambient futbolístic, més enllà de la Copa, no és que ara mateix sigui gaire alegre. L'equip està perdut a la zona mitja de la classificació de segona divisió, sense gaire esperança de pujar, i per tant, diríem, aquests partits de Copa són el que estan animant una mica l'afició d'aquest equip històric de Castella-La Manxa.
Doncs el partit es juga a les 9 i des de les 8 podreu seguir tota la prèvia a la TDT. Gràcies, Bernat.
Adeu.
Mm-hmm.
parlar d'aquest partit, ahir va passar pel tot costa Ramon Salmurri, Andrés Iniesta.
Sí, el dia abans d'aquest enfrontament entre Albacete i Barça, Iniesta, de Fuentealbilla, sempre ha guardat un record especial per l'Albacete, tot i que s'ha de dir que mai va jugar explícitament a l'Albacete. Iniesta reconeix que és un partit especial, recorda que l'Albacete ha eliminat el Madrid i el Celta, ha destacat el nivell futbolístic de Pedri, però sobretot s'ha desfet en elogis cap a Lamine Yamal.
Yo creo que está en sus manos el convertirse en uno de los más grandes. Ese es el reto, ¿no? Ha hecho las cosas muy bien, pero el reto que tiene por delante es que cada año tiene que superarse, y eso pues lo puede hacer, evidentemente, y esperemos que lo siga haciendo.
Doncs Andrés Iniesta, parlant en una entrevista, parlant del partit d'ahir d'avui, aquest Albacete-Barça, que el podeu seguir a la TET i que també es podrà veure per TV3. I un apunt més del Barça, Salmurri, perquè el Camp Nou podria acollir una final de Champions.
Sí, el club ha comunicat que ja han presentat oficialment la candidatura juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Aquesta és la primera part del procés en què es farà una anàlisi i valoració de la documentació inicial requerida per permetre que la UEFA avaluï la idoneïtat d'aquesta candidatura. La formalització de la candidatura de manera definitiva està prevista per principis del mes de juny del 2026. En principi, Londres seria, l'estadi de Wembley seria el rival del Camp Nou a l'hora d'acollir aquesta final. I a tot això, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat a la gran gala del Mundo Deportivo que Barcelona optarà també a ser la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. En aquell moment, l'Spotify Camp Nou ja serà l'estadi amb més capacitat d'Espanya, amb més de 104.000 espectadors, i Collboni ha explicat que ja ha transmès personalment a Rafael Lozano, el president de la Federació Espanyola, la voluntat de Barcelona d'acollir aquesta final.
L'Espanyol, el mercat es va tancar ahir a la nit sense sorpreses, el balanç dues sortides i una entrada, sense moviments última hora, però el focus s'ha posat sobre Ramon Terrats. Per què? Doncs per unes declaracions del president del Getafe que han ficat el migcampista de l'Espanyol en un bon embolic o del Serra.
Ahir a la nit, el president del Getafe, Ángel Torres, va revelar negociacions per fitxar el migcampista de l'Espanyol en l'últim dia de mercat. Així responia Torres a la pregunta de si l'Espanyol havia impedit la sortida de Ramon Terrats.
No, nos han dicho que no, es decir, habíamos hablado con el Villarreal porque pertenece al Villarreal y con el agente, con el chico, todo de acuerdo, pero el Español en el último momento pues ha considerado que no debía salir y nada, no pasa nada.
És cert que el Getafe va preguntar a l'Espanyol per Terrats, però el club blanc i blau es va tancar en banda a qualsevol negociació. I també és cert que Ramon Terrats no ha dit en cap moment que volgués sortir de l'Espanyol. A tot això, l'agència que representa Terrats va fer un comunicat ahir a la nit en què deia textualment que el jugador no havia intervingut en absolutament res, que és normal en situacions de mercat atendre trucades i escoltar interessos, i que les converses entre les parts formen part de l'entorn professional. El club, fins i tot, ha publicat aquest migdia una piulada a les xarxes on es veu el jugador tocant-se l'escut de la samarreta d'entrenament amb un text que diu «I que vagin parlant». D'altra banda, demà al migdia, l'Espanyol presentarà l'única incorporació d'aquest mercat d'hivern, l'extrem belga Cyril Engonge.
I al Girona, totes les mirades segueixen posades en Ter Stegen. El porter alemany, lesionat dissabte al camp de l'Oviedo, ha de passar més proves mèdiques complementàries a les que ja s'ha fet, Eduard Solà.
Diumenge va passar proves mèdiques amb el Girona, ahir amb els serveis mèdics del Barça, i avui encara n'ha de passar de complementàries. Tampoc es descarta que el jugador passi més proves pel seu compte. Un cop les tingui totes, hagi parlat amb els metges i hagi valorat tots els riscos, Ter Stegen decidirà què fa, i llavors serà el Girona qui farà el comunicat, sempre amb el consentiment del jugador. Ahir el Girona ja va fer un primer comunicat on explicava que el porter té una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. Dins del Girona creuen que podria estar uns 3 mesos de baixa, però no es descarta que hagi d'acabar passant pel quiròfan. La decisió, però, no es preveu immediata perquè Ter Stegen s'ho vol pensar bé. Aquest matí el porter del Girona ha estat a la ciutat esportiva per veure els seus companys, i el seu estat d'ànim és d'estar tocat. El Girona va decidir no incorporar cap substitut per Ter Stegen, almenys dins el període per poder fer fitxatges, que es va acabar ahir a la mitjanit. Tampoc va haver-hi cap moviment d'última hora, i cap a les 11 de la nit va anunciar que donava el mercat per tancat.
Dos apunts més a futbol, en aquest cas no són bones notícies. La portera del Badalona Women, Antonia Canales, diu adeu a la temporada després d'una lesió al lligament creuat anterior del genoll esquerre. I males notícies també per l'Europa, on el jugador del primer equip, Salva Ferrer, ha anunciat que es retira prematurament amb 28 anys, Mariona Serra.
Ho fa per greus problemes al maluc que l'obliguen a passar demà mateix pel quiròfan. Les molèsties deriven en part de les conseqüències d'un linfoma de Hodgkin que li van detectar l'any 2023. Després d'un any i mig de tractament, superada la malaltia, va tornar als terrenys de jocs amb l'Spezia italià. El de Martorell ha passat per l'Adam, el Nàstic, l'Espècia i la Northosis de Xipre. A Itàlia va aconseguir un ascens a la Sèrie A i va disputar 50 partits a l'elit. Aquesta temporada havia fitxat per l'Europa, però no ha pogut debutar degut a la lesió. Ell mateix ha explicat com ha estat de complicada la decisió de penjar les botes.
Intentaré ajudar el grup, com he fet fins ara, de la millor manera possible, però haurà de ser des de fora del camp. Des de dins del camp ja no puc més. Ha sigut una carrera molt més curta del que jo m'hagués imaginat, del que jo hagués esperat i del que jo volia, però bueno, s'ha donat així i hi ha coses que no podem controlar, no estan a les nostres mans i no podem fer res. Em queda acceptar aquesta situació i intentar seguir endavant de la millor manera possible.
Malgrat retirar-se com a futbolista, Salva Ferrer ha assegurat que no es vol desvincular del món del futbol.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
El partit del Fener l'hem de treure amb l'ajuda de tot el públic, no? Espero un palau ple.
El més immediat és guanyar aquest partit i el següent és, quan abans millor, intentar-nos classificar pels quarts de final.
Parlem de la jornada europea de bàsquet amb el Barça i la Penya.
Catalunya migdia.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa, de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona.
3 dies per descobrir tendències en professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector.
Una cita pensada per tothom qui viu i treballa a la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona.
Més informació a fòrumgirona.com.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ens toca parlar de bàsquet amb aquesta doble jornada europea, d'una banda Eurolliga amb el Barça i de l'altra Champions FIBA amb el Joventut de Badalona. El Palau Blaugrana, que acull un partit d'alt voltatge perquè el Barça rep el Fenerbahçe de Saruna Jessica Vicius, que és Ernest Macià, el vigent campió i també el líder actual de la competició.
Sí, ha guanyat el Fenerbahçe 8 dels últims 9 partits, un dels quals contra el Barça, que va tenir el Barça, va estar a punt de guanyar aquell partit, però amb una decisió arbitral l'últim segon, doncs li van tombar, però el Fenerbahçe està en el millor moment i el Barça, en canvi, ha perdut els 3 últims partits. Per tant, tindríem avui doncs una bona prova de toc per veure si això és una tendència que es confirma, la situació en què el Barça els últims quarts s'enfonsa i perd partits, o en canvi es refà ajudat pel públic del Palau Blaugrana. I el Fenerbahçe cap amunt, coincidint amb reforços a la plantilla, com per exemple Nando De Colo. Aquest que sentirem és el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
Ells, al igual que l'any passat, van fitxar McCollum al mig de la temporada i ens hi va canviar l'equip. Aquest any, amb el fitxatge de De Colo, més la tornada de Wilbekin, agafen també una altra dimensió, un equip extremadament físic, que pot jugar a canvi en totes les posicions, jugar amb una línia petita, a vegades amb una línia més gran, però tots són grans, molt físics, molt atlètics.
I el Joventut, això pel que fa a l'Eurolliga, el Joventut a la Champions League juga un partit important, és el primer desplaçament lluny de Badalona. En els dos primers partits la penya ha començat guanyant, per tant és líder de la competició. Ha guanyat, recordem, a un rival directe com l'Unicaja i avui juga contra, teòricament, el rival més dèbil, això sí, a la seva pista, a la pista del Würzburg. El partit de la penya és a les 7 i el del Barça, com sempre, a 2:15 al Palau.
parlem de motor. Abans, però, Macià, un apunt més de bàsquet.
Doncs sí, notícia de fa una estoneta. Sam Decker, el segon jugador més ben pagat de la penya, se l'ha rescindit ja fa setmanes que se li estava... intentava, diguem-ne, parlar amb ell perquè millorés el rendiment. El rendiment no ha millorat, fins i tot s'hi va involucrar el propietari, el màxim accionista del que inverteix diners al Joventut, de Scranton. Es va intentar que el jugador pugés nivell, no l'ha pujat i, per tant, se'l fa fora en una nota on no es diu que és per baix rendiment, sinó per problemes d'espatlla.
Doncs ara, si parlem de motor, el Troca torna amb ganes a pilotar la moto 4 mesos després. El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, ha liderat avui la graella, la primera de les 3 jornades de testos oficials a Malàisia, mentre que el subcampió, el seu germà Àlex Márquez, ha estat quart. Montse Raya.
Marc Márquez s'ha posat primer a falta de 15 minuts per al final de la sessió. Al seu darrere, per aquest ordre, hi ha Fabio Di Gianantonio, Maverick Viñales i Àlex Márquez. El quart català de la graella, Àlex Rins, és 18è a la taula de temps. El Tro de Cervera ha tornat a pilotar el prototip de curses de Ducati 121 dies després de la lesió que va tenir el mes d'octubre. El temps d'avui de Marc Márquez és 7 dècimes més lent que el rècord oficial de la pista, en poder del seu company Pecco Bagnaia des del 2024. Márquez explica com s'ha sentit.
Bien, o sea, rígido por la, sobre todo por la mañana, muy rígido encima de la moto. De hecho, había un plan y he dicho al staff Ducati, necesito la mañana para mí. No estoy listo, era optimista, pero me ha costado un poquito más de lo normal. Y ya por la tarde, cuando he empezado a pilotar como se tiene que pilotar una moto GP, pues ahí es donde hemos empezado a probar ya diferentes cositas. Pero bueno, es un test de preparación técnica, pero para mí también de preparació física de cara a Tailàndia.
Márquez assegura que es troba millor del que esperava i que la moto 2026 no ha canviat gaire respecte a la de l'any passat. El director de l'equip Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, ha admès que estan a prop de tancar la renovació de Marc Márquez i que només hi falten alguns detalls.
I seguim parlant de motor, la Federació Catalana de Motociclisme i la Generalitat de Catalunya han firmat un conveni per un projecte de tecnificació per als pròxims 4 anys amb la vista posada a garantir el futur del motociclisme català. Marcos García.
Doncs sí, la Federació Catalana de Motociclisme i la Generalitat presenten aquest programa per acompanyar esportistes d'entre 14 i 18 anys entre l'etapa de copes de formació i l'elit. És a dir, que, com dius, volen provocar que hi hagi més pilots catalans a l'elit, en totes les especialitats, és a dir, velocitat, trial, enduro i motocross. Tato Prats, president de la Federació Catalana de Motociclisme.
Els atletes o els pilots, si tenen, moltes vegades tenen un nivell, però no tenen suport econòmic. Nosaltres no els hi podrem resoldre suport econòmic per la part mecànica, però potser sí amb acompanyar-los amb tota aquesta professionalització a nivell de lo que és el pilot, no lo que és l'equip.
La propera setmana, reunió entre les parts per aterrar aquest projecte a nivell econòmic, però aquest programa ja comença a tenir fruits. A hores d'ara hi ha 9 pilots becats aquí al CAR de Sant Cugat, 2 de trial, 2 d'enduro i 2 de motocross.
Ahir us explicàvem que el patinador català Tomàs Guarino ha de canviar el seu programa curt per als Jocs Olímpics d'hivern per un problema amb els drets d'autor de la melodia que feia servir. El Tot Costa ha pogut parlar amb ell, Marta García.
El problema ve d'aixòs drets d'autor i també de la lentitud amb què ISU, la Federació Internacional, ha tardat a confirmar la idoneïtat o no de la música. Els patinadors estan obligats a comprar els drets i després registrar les músiques que usaran. El patinador de Sabadell ho va fer el passat mes d'agost i ha pogut començar la temporada sense problemes disputant fins i tot l'europeu. Però a l'hora de registrar-ho per als Jocs ha arribat la negativa d'Universal Studios per usar la música dels Minions. Les últimes gestions, segons informa el portal especialitzat Hielo Espanyol, han arribat a bon port amb 2 de les 3 músiques que sonen en el programa curt. Veurem si acaba confirmant-se l'okei definitiu, però de moment a hores d'ara i amb tan poc marge, Guarino ja té el pla B activat i així no ho ha explicat al Tot Costa.
Utilitzaré, jo el que feia és que la temporada passada utilitzava les músiques del meu programa llarg, que he pogut comprar els drets ara fa uns quants dies, com a programa curt, i llavors pues, el que farem és que, com que només tinc els drets d'aquesta música, pues, faré el programa curt de l'any passat amb les músiques que utilitzo aquest any, i si tinc la possibilitat de fer el llarg, pues, tornaré a fer el llarg sobre les mateixes músiques, ja que són les úniques de les que tinc els drets.
Els Jocs comencen este divendres i aquest mateix dia arranca la competició de patinatge per equips i el programa curt individual masculí serà dissabte.
I en l'últim minut que ens queda, què més ens pots explicar, Marta?
Doncs mira, que en l'europeu la selecció espanyola femenina de waterpolo juga contra França avança en la lluita pel cinquè títol a partir de les 4. Més tard se disputen les semifinals Grècia, Hongria i Països Baixos, Itàlia. També te parla de futbol sala perquè el Barça jugarà contra el Valdepeñas en els quarts de final de la Copa d'Espanya, que se disputarà del 19 al 22 de març en Granada. Este partit, el del Barça, serà concretament el divendres dia 20. I també t'explique que la pròxima matinada els Brooklyn Nets de la NBA reben en casa els Lakers de LeBron James i Luka Doncic enmig d'una crisi de resultats. Serà a partir de 2:15, hora d'ací, i l'equip que entra en el català, Jordi Fernández, suma 4 derrotes en els últims 5 partits i ocupa l'avantpenúltima posició de la conferència.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. A les 7, com sempre, més esports amb el Tot Costa, i a partir de les 8, la TDT de l'Albacete-Barça, partit de quarts de final de la Copa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.